5 minuts per arribar a 10:45. Estem arribant a la meitat d'aquesta tercera hora del programa. Saludem a l'Anna Viaplana. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Que avui ens vens a parlar d'ocells.
Doncs sí.
Com a mínim a introduir algú que en sap molt. Perquè tu d'ocells controles o no?
No gaire.
Jo, la veritat, més aviat poquet. Però la persona que ens indicarà d'aquí un moment la Viviana, que tenim en antena, que és Jordi Nicolau, biòleg, i com deies, fa 11 anys em deies que està com a responsable d'un programa de seguiment d'aus migratòries.
Exacte, des de govern es fa un seguiment de les aus migratòries per controlar les poblacions i bueno, ells des de la seva empresa Biocom doncs, porten aquest projecte i fan l'estudi doncs, primavera i tardor. Ara tot just doncs, estan fent el seguiment de la tardor.
Un seguiment, a més, que una de les cites de, no sé si se li diu avistament o tècnicament com se li diu, es va fer el divendres.
Sí, exacte. Mm-hmm. Un dels contatges es va fer divendres i per aquest motiu, perquè me'n vaig assabentar, doncs he pensat que podia ser un bon tema per treure'l avui.
I tant que sí. Doncs saludem ara mateix en el Jordi Nicolau, que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com tenim això dels avistaments?
Doncs bé, mira, de fet estem al mig del treball. Cada any es realitzen 2 setmanes de treball intensiu i enguany, avui dilluns, comença la segona setmana. Jo, evidentment, no estic al camp, tinc el meu company, el Jordi Dalmau, que ell està al peu del canó avui fent els comptatges, jo estic al despatx, però bé, estem ara en ple pas.
Comptatges de quines espècies, Jordi?
Doncs és un estudi de migració d'ocells, per tant, totes les espècies d'ocells que passen, però en aquesta època el principal que ens passa són ocellets petits, el que en diguem passeriformes, és a dir, tipus cadernera, verdum, pinça comú, per entendre-ho, que són els més abundants en aquesta època de l'any. Tot i així, evidentment, ens passen ocells més grans, tipus cormarins, encara algunes àguiles, malgrat que el gruix principal ja ha passat fa uns dies. Ens passa una mica de tot, però sobretot això, petits ocellets.
Que ha de ser, tècnicament, ha de ser difícil, no? Fer aquests avistaments em dóna la sensació, Anna, no ho sé.
Per mi, sí, per mi, que m'és difícil reconèixer-los, però entenc que per reconèixer els ocells, encara que siguin aquests petitets, teniu tècniques no només doncs, del color de l'ocell, vull dir que deveu entendre a partir del cant, a partir de la manera de volar, no?
Com ho feu, Jordi? Pots explicar, però en paraules planeres, quina és la tècnica que s'utilitza?
Sí, mira, t'explico una mica la metodologia així molt ràpidament. Únicament són 4 hores al matí, que és quan es concentra el pas més important, sol ser de 9 a 1, i bé, has de fer una mica tota mena de miracles per identificar, bàsicament ens basem, com deia l'Anna ara, amb l'orella. Ara hi ha una diferència, per exemple, ara que els ocells quan passen ara no estan cantant, no s'estan reproduint, sinó que només fan els reclams, que són uns sorollets una mica més, bueno, una mica més complicats d'identificar, però tot i així, el so que puguin emetre, més la manera de volar, més una mica les coloracions, tot el que en anglès es fica sota un paraigua que es diu el gist, tot aquest conjunt de caràcter ens permeten identificar-los. Tot i així, sempre són estimes, sobretot pel que fa als efectius. La setmana passada, penseu, la majoria de matins vam comptar prop de 7.000 ocells. I clar, el difícil ja no és identificar potser les espècies, sinó arribar a estimar de la manera més eficaç possible el número d'exemplars que et passen pel Port d'Incles.
Però quan exactament en el Port d'Incles esteu?
Sí, és el Port d'Incles. De fet, sempre s'ha realitzat el Port d'Incles perquè bueno, té una explicació geogràfica, diguem-ho així, és el port més baix que connecta a França amb Andorra per aquest sector del Pirineu i per tant els ocells, com són igual que nosaltres, són busquen la vessant més pràctica, doncs passen la majoria almenys en territori andorrà per aquest port i es concentren per allà i per això fem el comptatge allà.
I quan dius 7.000, són 7.000 escoltes o s'ha fet una projecció que parla de 7.000?
Bueno, de fet, tu fas el comptatge dels ocells que et passen i vas comptant els estols, especialment, per exemple, estols de pinsans, que són els que són més complicats, i es fa una estimació. Solem fer amb unitat de 10 en 10, perquè si et passa un estol de 220 en qüestió de segons, arribes a fer una estima. L'important és que aquestes estimes sempre les facin les mateixes persones, de manera que el marge d'error no sigui comparable. Tot i així, evidentment, requereix bastanta pràctica, eh? Això sí que és cert.
Estem amb la boca oberta, l'Anna i jo aquí, escoltant-te, perquè, no sé, és que jo tinc neguits potser una mica tontos, no? Però és un avistament que es fa de forma estàtica? Un ha d'estar clavat en el mateix lloc i... Es fa?
De fet, sempre es fa des del mateix lloc, des d'un punt concret del Port d'Incles, perquè és la zona més baixa, se't concentra per allà, i sempre es fa des del mateix lloc, de manera que sempre comptes aproximadament a les mateixes distàncies, i el que són els ocells que et passen més lluny del punt de visió, doncs mai cap any es compten. L'únicament és sempre seguir el mateix protocol per tenir una comparativa d'any rere any.
Han de tenir l'oïda fina, Anna.
Doncs sí.
Però molt,
Sí. La veritat...
I, i evidentment, bueno, tot el que és la, a part d'aquest aspecte, també depèn molt de la meteorologia. Per exemple, la setmana passada, a principi de setmana, vam tenir bastant mal temps, de manera que els ocells, doncs, hi havia molt vent, et passaven molt baixos, això facilitava molt els contatges. Altres dies, doncs, que faci molt bon temps, com vam tenir final de setmana, doncs, fa que els ocells baixin a major alçada, a més distància, i en aquest cas també tot això influeix sobre els resultats que puguis obtenir.
Escolta'm, Jordi, i amb tots aquests anys que porteu fent aquests avistaments, hi ha canvis en la quantitat d'ocells, és a dir, amb les poblacions que ens creuen?
Sí, doncs mira, no tenim dades encara per saber si hi ha hagut disminucions o ampliacions amb els efectius, ja que hi ha una part, diguem-ho així, de recerca pura que hem volgut tenir molt en compte, que és fer els seguiments sempre a la tardor, és a dir, el pas dels ocells quan tornen cap a les zones d'hivernada, però ho hem fet en diferents èpoques per poder seguir els pics màxims de pas de diferents espècies. Per exemple, ara ens passa el pinsà comú, ara sí que és un període que hem repetit en altres ocasions, potser quan acabem això veurem una mica de canvi respecte a altres anys, però hi ha hagut, per exemple, l'última edició ho vam fer unes setmanes abans per veure el principal pic d'Oreneta. Ho hem anat fent, doncs, per obtenir un registre de la fenologia, és a dir, d'aquest pas diferent al llarg de la tardor, però malauradament tenim aquesta part de dades molt, molt interessant al llarg del temps, però no tenim aquesta comparativa encara entre les mateixes espècies.
Perquè, clar, quan parlem, Jordi, d'aus migratòries, si posem aquest qualificatiu, vol dir que també hi ha aus que no ho són, no?
Sí, exacte. Tenim aus que en diguem també residents, que són aus que tenim, per exemple, aquí a Andorra tot l'any. I d'aquestes migratòries potser tenim algunes que aquí a Andorra seran hivernants, que trobaran condicions bones i es quedaran aquí a passar l'hivern. Hi ha una gran varietat del que en diguem també fenologia d'aquests ocells.
Clar, l'altre dia parlàvem amb el teu antic company, no?, al Centre de Andorra Sostenible, el Javi Gómez, que ens explicava aquella activitat que havien fet en el centre de la construcció d'unes caixes niu, que precisament anava per aquí, no?, per donar-los la possibilitat de poder tenir sostre, per entendre'ns, en aquestes aus que busquen refugi en un lloc amb el clima és prou sever com seria aquí a Andorra per segons quines espècies, no? I, clar, aquestes aus, si no troben el lloc, malament rei, i així se'ls hi facilita. Vam aprendre molt, ja, d'això de les caixes niu i dels ocells. Jordi, evidentment, diu que porteu 11 anys, hem explicat l'Anna, des del 2003 fent aquesta missió. I t'ha parlat ella de si havíeu observat diferències. Amb aquestes diferències del pas d'aus o de la tipologia de les aus, etc., es poden, no sé quina paraula bona seria, es poden fer altres tipus de projeccions que expliquin altres tipus de fenòmens que tenen a veure amb la natura?
Doncs bé, sí, de fet, per tota la natura, evidentment, està relacionada, i aquests grups d'animals, com els ocells, que tenen uns efectius poblacionals tan grans, doncs sempre et marquen una mica el que pugui passar o el que vagi passant a nivell de la natura. Per exemple, enguany, un exemple, aquest any tenim un pas molt important de lluers, uns petits ocells verds, que generalment són bastant rars amb el tema migratològic, però enguany en tenim bastants. De fet, la setmana passada se'm van comptar diverses desenes, potser algun poc centenars, i això vol dir, doncs, que enguany hem tingut unes condicions bastant benèvoles pel nord d'Europa, com a mínima producció de pinyes de pins, i això vol dir, doncs, que s'ha traduït en una població que ha augmentat. I això probablement també farà, és una espècie irruptiva que alguns anys crien d'Andorra, altres no. Doncs si tenim aquest pas important a la tardor, segurament la primavera que ve tindrem alguns exemplars que estiguin reproduint-se aquí a Andorra, cosa que tampoc és molt freqüent. Evidentment, tot el seguiment de les poblacions dona molta informació, sobretot, no només climatològics, sinó també aspectes biològics.
Clar, dèiem, ho estàvem parlant amb l'Anna just abans que entressis a l'antena, no? Sí, a partir d'aquí aquestes grans preguntes que a vegades es fan, no?, i que vinculen altres aspectes precisament de la natura, no?, dels éssers vius, com per exemple seria el canvi climàtic. A partir de certs resultats que vosaltres podeu inferir de tots aquests contatges, es podrien arribar a fer, doncs, a respondre alguna d'aquestes qüestions o no?
Doncs bé, sí. Pensa, el projecte aquest que estem fent, que estem comentant avui, és un projecte que s'engloba dintre d'uns estudis més amplis de migració, que també s'han fet per govern a nivell de rapinyaires, a nivell de migració de primavera, de migració de tardor. La migració de tardor té una particularitat, aquesta que estem ara, que els animals, diguem-ho així, no es prenen gaire pressa per marxar. És una migració bastant laxa, ja han fet la feina per entendre-nos al nord d'Europa, ja han criat i ara baixen d'una mica més tranquil·lets, per dir-ho així, no? On s'ha vist una gran asimetria amb el tema del, bueno, ara us ho comentarem, una relació amb el canvi climàtic, és la migració de primavera. La migració de primavera, els animals la fan molt més cronometrada, per entendre-nos, per arribar a les zones de cria, doncs, al moment oportú, per tenir temps, doncs, de tenir tots els polls, etc. I en aquest cas sí que ja s'ha notat estadísticament, no només amb dades d'Andorra, sinó amb dades de tot el Pirineu i d'Europa en general, que hi ha hagut una modificació d'aquests patrons. Els ocells arriben abans, que arribaven abans, hi ha hagut aquest abans amb el calendari, i això té implicacions molt importants a la biologia de moltes espècies, ja que doncs, els ocells es basen en una sèrie de mecanismes doncs, concrets per arribar, en aquest cas sobretot la temperatura, arriben al seu lloc de reproducció, i altres organismes que es puguin servir d'aliment, com per exemple els insectes, pot ser que per temes climatològics encara no hagin emergit amb les quantitats necessàries i es produeixi aquesta sincronia, aquest efecte és molt important sobre les poblacions. I això estadísticament ja s'ha vist que passa a les migracions de primavera.
Clar, i deies, ells arriben abans, per què? Perquè en teoria el clima s'està, és a dir, ja és, els està indicant que ja és l'hora d'arribar, però...
Sí, de fet...
Clar, perquè ells no tenen agenda, vull dir, tenen instint.
Sí, bueno, de fet, un dels aspectes més importants o més fantàstic, diguem-ho així, pel tema de la migració és una mica els receptors que fan servir ells, sigui per les vies geogràfiques o sigui, per exemple, per saber les hores de marxar. En molts casos, hi ha molta varietat, ara seré molt generalista, però n'hi ha moltes, en aquest cas, que es basen en la temperatura. Per tant, la temperatura, evidentment, sí que sabem que s'està avançant. I en altres casos tenim insectes, per exemple, que es poden basar en el fotoperiode, que en aquest cas podrien ser les seves preses, i en aquest cas doncs, arribarien ells abans que emergirien els seus aliments, cosa que provoca doncs, problemes importants de conservació.
I, escolta'm, amb aquests 11 anys, aquestes dades que teniu marquen en algun lloc un punt d'inflexió amb el comportament que estàs descrivint?
Doncs bé, no, s'està veient gradualment i més que res estic parlant de tota la xarxa i de totes les dades conjuntes. Aquí a Andorra, concretament, som només una estació que formem part de tota aquesta xarxa de seguiment i aquí les dades no són molt clares, però a Europa sí que es veu i de manera gradual des dels últims potser 10 anys.
Clar, els diferents especialistes tècnics que feu això, podeu treballar una miqueta en xarxa? Perquè jo entenc que una qüestió com la migració de les aus és de les que més interessaria poder compartir i treballar amb dades precisament dels llocs veïns.
Sí,
ho feu?
És imprescindible. De fet, ara si es coincidint, ara s'estan fent també un estudi de la migració organvidesca, tenim unes pàgines web d'intercanvi, i per exemple, per ocells petits com estem fent ara, no és tan important perquè és molt difícil saber si l'exemple que he vist jo al Port d'Incles s'ha vist igualment a Lleida, per entendre'ns, no? Però per exemple, en grans grups de rapinyaires, que això es fa sobretot a final d'agost, principi de setembre, doncs solem marcar bastant les rutes geogràfiques que són aquests exemplars per les observacions de tota aquesta xarxa.
Clar, perquè en cap cas estem parlant d'animals que estiguin anellats i que es puguin seguir per altre tipus de via que no sigui l'ull humà o la oïda, no?
Bueno, alguns sí que s'anellen igualment, també, per exemple, aquí a Andorra, a Sortenya, portem una estació d'anellament, però clar, la probabilitat de recuperar un ocell anellat doncs sempre és molt més baixa que aquestes observacions. I una petita part de les dades que tenim de recuperació sí que ens permeten saber orígens i destins a partir de l'anellament. Però clar, el que estem dient avui és si hi ha contatges directes d'efectius i és molt més complicat de tenir un seguiment individualitzat. I més quan parlem d'aquestes grans quantitats.
I la manera aquella dels animals aquests que se'ls hi posa una mena de xip que emeti un senyal, això no ho toquem?
Bueno, ho toquem però a vegades únicament per ocells grans. Ocells grans que serien grans rapinyaires, que cada vegada hi ha més tendència a marcar-los amb emissors, però clar, amb petits passeriformes, em sembla que els donin un bon mal de cap amb una bona motxileta amb l'emissor darrere. Sí. No sé si ens passarien al Port d'Incles tant.
Seria com l'Angliru per la Vuelta a Espanya,
La veritat és que sí.
Se m'acut una cosa... Certs especialistes estan dient que un dels efectes que té precisament aquest canvi climàtic, Anna i Jordi, és la difuminació de les estacions, no? O sigui, ja ens han dit sovint els nostres meteoròlegs que una cosa és l'estació astronòmica i l'altra l'estació meteorològica, però que un dels efectes, hi ha qui sosté això, jo no tinc dades ni per afirmar-ho ni per negar-ho, és la difuminació i que estan desapareixent com les estacions intermitges, que precisament són les estacions de les quals tu ens has parlat, la primavera i la tardor.
Sí.
Això és tant així des de la vostra pràctica ho podeu comprovar o no? Perquè això seria un problema, precisament, per les aus.
Bé, a nivell d'ocell, ja et dic, a nivell de migració primavera s'ha notat molt clarament, però també aquesta difuminació, sobretot l'allargament de la primavera i, consegüentment, les tempestes que podem tenir, per exemple, a principis d'estiu, sobretot l'any passat, doncs això té un efecte brutal sobre les poblacions d'ocells. L'any passat vam tenir una disminució molt important d'aquestes espècies, sobretot petits insectívors que crien en zones doncs, de bardissats, etc., per les grans tempestes que vam tenir a principis d'estiu, que no solen ser habituals, i van provocar una mortandat molt important de les pollicades i vam notar aquesta disminució i això és un exemple més d'aquesta difuminació de que la primavera, o que pràcticament no tenim estiu.
Clar, de la mateixa manera que un augment, un pic notabilíssim, no?, d'augment de temperatura molt gran, com un augment de les fredurades molt grans també, l'arribada de la neu abans d'hora, del gel, etc. Clar, tot això no és que afecti, és que mata.
Sí,
no?
Sí, exacte, exacte. Pot tenir uns efectes molt letals sobre les poblacions. Segurament hi ha sigut sempre, el clima es caracteritza pel seu atzar a nivell doncs, d'escala temporal, però bueno, segurament ha sigut sempre, però clar, amb la diferència de que s'afegeixen aquests factors d'origen antròpic lligats al canvi climàtic.
Clar, i tot això que estàs explicant entenc que també és interessant que relacioni amb altres estudis de, no només de fauna, sinó de vegetació, de fongs, de, vull dir que aquesta xarxa que teniu rep inputs i alhora dona inputs a altres xarxes d'estudis d'altres espècies, ja sigui de plantes i animals, per poder arribar a aquestes dades així, sí. que poden una mica doncs, ajudar-nos a entendre què està passant també amb el clima, sense estudiar directament el clima, sinó el comportament, no? Clar. Clar. Les espècies, sí, sí, i els seus hàbitats.
Clar, és obligat que es relacionin totes les temàtiques relacionades. Els nostres estudis, sobretot, i més que res per les temàtiques que toquem des de l'empresa, i sobretot aquesta conclusió que deia jo abans d'aquest efecte del canvi climàtic, s'ha basat sobretot en la xarxa de papallones, alguna vegada n'hem parlat també de la xarxa BMS, i el que és la xarxa de seguiment d'ocells amb migració. També segurament s'han fet altres estudis relacionats amb la fructificació de moltes plantes, que pot tenir molta relació pels ocells, especialment migratòlogs, lògics, especialment a la tardor, però això que ho desconec, però estic segur que s'estan fent i s'estan iniciant també aquestes tasques. Però especialment el que almenys hem treballat més nosaltres és aquesta relació de depredador-ocell, diguem-ho així, amb les seves presques, que puguin ser les papallones.
Clar, i al revés, no? O sigui, la cadena es pot mirar des de dalt cap a baix, però des de baix cap a dalt, també. Perquè, com deies tu, aquests animals on van han de trobar el seu sostén, no?
Totalment, que de fet la migració, molta gent, és que marxen del fred, no? Bueno, marxen del fred, però el fred és, diguem, el factor que provoca l'element que els falta a ells, que és l'aliment. L'aliment és el principal, i per això els ocells d'ara molts se'n van cap a l'Àfrica subsahariana o zones d'Extremadura, etc. Doncs per això, perquè aquí la població d'insectes, en el cas dels insectívors, desapareix.
Clar, si aquestes projeccions, no?, que es fan sobre estudis climàtics, Jordi, arriben en el seu moment, hi ha moltes que estan col·locades en una forquilla temporal molt gran, vull dir que igual ja ni ho veiem, però si, per exemple, allò que es deia, no?, que d'aquí un temps, doncs a 1.500 metres, per dir alguna cosa, és una dada que em ve al cap, doncs ja no serà possible que hi hagi estacions de neu, doncs perquè ja no hi haurà possibilitat. Clar, això traslladat a altra escala, això també, les migracions també les ha de moure, no?
Per força. Segurament hi haurà una migració de latitud, si tenim aquesta variació, doncs espècies que crien més al sud ara, doncs al moment que hi hagi més bonança climàtica, criaran més al nord. I no només afectarà, evidentment, espècies de migradores, espècies que tenim aquí a Andorra només per aquestes temporades, que són algunes, també influirà moltíssim en espècies residents, com per exemple amb el capar a la perdiu blanca, una espècie que necessita la neu no permanent, però una neu una quant quantitat de l'any doncs, per viure, doncs que probablement es veuran molt afectades, i aquí a Andorra les muntanyes tenen un límit i les poblacions no poden pujar gaire més amunt abans que s'escavin les muntanyes.
És curiosíssim, tot el que es pot arribar a inferir de moltes coses, sigui de forma directa o de forma indirecta. Fins quan aquest estudi en marxa, Jordi?
Doncs bé, esperem que tingui continuïtat, tot el que és seguiment faunístic, que portem bastants anys, però com et deia, encara tenim, fins ara hem fet un tastet, per dir-ho així, totes les èpoques diferents de la migració de tardor per tenir el màxim de dades, i esperem, com tots els seguiments, que siguin com a mínim a mitjà termini, que puguem inferir doncs, amb les dades doncs, totes aquestes relacions que comentem, i per això sempre és obligatori tenir una mostra el més important possible. I no només des del punt de vista del canvi climàtic, sinó evidentment per tenir també present quines espècies tenim aquí a Andorra. L'any passat, per exemple, vam trobar una espècie que no s'havia trobat mai a Andorra amb aquest estudi de migració. Generalment, quan parlem de patrimoni andorrà, parlem de les espècies que tenim aquí tot l'any o que tenim durant més mesos, i a vegades no tenim present espècies que potser durant unes hores o potser durant pocs dies passen per Andorra i que igualment és responsabilitat nostra doncs, tenir-les, no? I per tant, com més informació tindrem, més dades per poder-les conservar, més dades per poder-les estudiar, i també no oblidem, l'efecte de la migració és un espectacle natural molt, molt maco de veure, i per tant també fins i tot tenim en compte doncs, que la gent ho pugui gaudir.
Clar, però s'ha de saber veure, Anna.
Sí, la veritat.
Bé, perquè a vegades ens passen espectacles naturals per davant dels morros dels que no en tenim ni idea i no som capaços d'apreciar-ho ni de posar-ho en valor, no?
Ni d'entendre'ls
en absolut.
Sí. Bueno, a vegades, segurament són pocs els bojos, anava a dir jo ara, que distingim els pardalets dels lluers i les passarells que ens passen per allà al Port d'Incles. però mira, abans comentava això del divendres, em vaig emportar un amic, i independentment de que conegui les espècies o no, veure passar en aquell cas 7.000 ocells durant 4 hores,
imagina't.
Doncs sí, anar veient els nuvolets que et passen, independentment de que sàpiguis quina espècie és, un espectacle molt bonic. I en aquest cas parlem de petits ocells, de passeriformes. Aquí a Andorra, per exemple, a final d'agost, principi de setembre, tenim una migració molt important de el que són aligots, vespers, rapinyaires ja més grans, i això, doncs, evidentment, és encara més vistós. Realment és un espectacle, la migració en totes les seves vessants, doncs, molt, molt bonic, i malgrat que estigui molt temporalitzat amb de manera molt curta amb el calendari, doncs és un espectacle realment molt maco.
Doncs, Jordi, t'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat una estoneta a parlar d'una qüestió que, com dèiem, la tenim des de fa molts anys desenvolupant-se aquí al costat nostre i, en canvi, doncs molts no en som conscients, i que continuï amb èxit, com dèiem, aquest estudi sobre les migracions que avui ens has comentat aquí. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs em sembla apassionant, eh?
Doncs sí.
El món aquest.
Sí, sí, sí.
És molt... sobretot el que em sembla apassionant és això que estàvem comentant ara fa una estona amb el Jordi, que és les dades de les quals es poden treure conclusions, no directament, per exemple, de qüestions de canvi climàtic, sinó a partir de diverses qüestions, no? A partir de diverses dades, de diversos comptatges, de diversos estudis, però que estan relacionades totes elles.
És com un trencaclosques.
És com un trencaclosques, exacte. Clar, ell deia, no, és una qüestió de fred. Bé, el fred és una qüestió indirecta. Clar, si un animal no troba sostén, l'haurà d'anar a buscar a algun lloc. Mm-hmm. Què és? Que fa fred i que ha de marxar? O que fa fred, que li mata l'aliment i ha de marxar a buscar-lo? Clar, és que hem de trobar resposta, i a vegades ens quedem amb la més evident, no?
Sí, sí, sí. Aquesta, bueno, és la visió dels que no estem dins del món, no? Que, bueno, jo també, abans de parlar amb ell, doncs pensava, clar, ja fa fred, ara marxen.
Clar, clar, clar.
Però és una relació de... Bueno, és una qüestió d'aliment.
De tota manera, aquestes estacions, com dèiem abans, intermitges, saps? La primavera i la tardor, abans del moment de gran calor a l'estiu o del més fred a l'hivern, clar, han d'acabar despistant, no? Perquè, per exemple, ara hem tingut doncs unes temperatures que podrien ser tranquil·lament de l'estiu, potser no de la punta de l'estiu, però aquest cap de setmana ha fet calor de veritat. Clar, és que han de quedar descol·locats els animals, no? Sí. Em dóna la sensació, si ens descol·loca a nosaltres...
I més tenint en compte que fa 2 setmanes doncs, teníem una punta de fred
aquí
important.
Aquí està, aquí
està. Sí, són per això, són com percepcions que tenim nosaltres, que no sabem fins a quin punt doncs, són puntuals, són o no importants, sí, sí. I en canvi doncs, les poblacions d'animals i de plantes doncs, sí que ens estan dient fins a quin punt doncs, despisten o no.
És admirable, eh? Com dèiem, sí. Poder distingir petits ocellets que passen a molta alçada pel tipus de vol, per l'estructura, no? Anatòmica, etc. Ha de ser al·lucinant, eh? Perquè estem parlant de petits ocells, vol dir petits de veritat.
Sí,
una cosa és això, un aligot, no? Que té una envergadura enorme i un plomall que es veu, però petits ocells, la veritat, sí, sí. És que ha de ser realment complicat, eh?
No, a mi m'ha fet gràcia el Jordi quan deia això de distingir els pardals de tots els que han...
Dels passarells i dels lluells. Sí. La veritat, costa distingir-te pel nom.
La veritat.
No hi ha veient-los. Anna, fins la propera i merci.
A tu.